Ja li hem tret la pols a la catifa vermella de les grans gales, de les grans cites cinematogràfiques, i avui l'estenem aquí als peus del Miquel Felipe per parlar de cinema, per parlar d'aquests Gaudí que tenen lloc aquest cap de setmana. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia.
Comencem d'alguna manera la temporada de gales, no?, de grans premis.
Sí, sí, i tant. Ara aquest diumenge els Gaudí, d'aquí poc els Goya, després, fa poc es van donar els Globus d'Or, a poc anem escalant.
I tot això escalfant motors pels premis amb majúscula, que són els Oscars.
Sí, sí, i tant, i tant.
Com pinten aquests Gaudí? Aquest 2024 ha estat un any de rècord quant a espectadors a les sales, un any fantàstic pel cinema català. Per tant, estarà molt disputat, no?, aquest dissabte.
Sí, sí. O sigui, el Gaudí a millor pel·lícula en llengua catalana estarà segurament molt disputat entre el 47, que és la pel·lícula que té més nominacions als Gaudí, i Casa en Flames, que és la que la segueix en quant a nominacions. És a dir, el 47 en principi té el rècord amb més nominacions de la història dels Gaudí, que són 18 nominacions, i Casa en Flames en té 14. Per tant, les dues pel·lícules que millor han funcionat a Cineclub aquest passat 2024, tant una com l'altra van anar molt bé, estaran disputant-se el Gaudí a millor pel·lícula en llengua catalana.
Saps quina ha funcionat millor? Quan a taquilla?
Casa en Flames.
En canvi, té més candidatures al 47.
Sí, 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 però Casa en Flames va ser impressionant perquè va fer més de 4.000 espectadors. Vull dir, 4.200 aproximadament, o una mica més de 4.200. Però va ser, ara per ara, és la pel·lícula que té el rècord de pel·lícula més taquillera de la història de Cineclub.
I a banda de les candidatures de les nominacions a millor pel·li, a la resta de candidatures, com pinta, com es presenta?
Doncs l'altra gran candidatura, que és la de millor pel·lícula en llengua no catalana, les nominades són Segundo Premio, de l'Isaac i la Cuesta, i el Pol Rodríguez, Los Destellos, de la Pilar Palomero, Polvo Serán, del Carlos Márquez Marcet, i Los Pequeños Amores, de la Celia Rico. Llavors, jo crec que aquí la que té més opcions, bueno, la que hauria de guanyar és Segundo Premio, que és una pel·lícula que ha estat present en gairebé totes les llistes de millors pel·lícules del 2024, i molt merescudament, perquè és una obra mestra. I bé, jo crec que aquí és la que té més opcions de guanyar, o la que hauria de guanyar. Si hi hagués un sorpasso, segurament podria guanyar Polvo Serán, que és una proposta que més arriscada. Que...
Diferent.
Sí, sí, però li funciona molt bé la barreja entre el drama familiar i el musical, tot i que desconcerta una mica d'entrada, però és una molt bona pel·lícula, pot guanyar també.
I els actors i les actrius, qui té més números?
Doncs segurament Eduard Fernández per sí. El 47, sí.
Aquí en aquest Està terreny. Cantat?
Sí, sí. Ha sigut el gran any, podem dir, d'Eduard Fernández entre el 47 i Marco, que és possiblement la pel·lícula que li pot donar el seu quart Goya, diria.
Per Marco, no pel 47, creus?
Sí, per Marco més aviat, sí, perquè és que el paper que fa Marco és impressionant. És ha sigut, jo crec, la seva interpretació més destacada d'aquest passat any.
I les actrius, les dones?
Les actrius, doncs, possiblement Clara Segura pot estar entre les guanyadores. I un nom que jo crec que no es parla molt és el de Laura Weismar, la protagonista de Salve Maria, de Marc Coll, que ja va guanyar el Premi a millor actriu a la Seminci de Valladolid, i es podria endur un Gaudí que seria molt merescut. Salve Maria es projectarà el dijous i divendres de la setmana que ve a les sales d'ací, perquè encara no s'havia projectat. I sí, jo crec que Laura Weismar pot ser una de les potencials candidates, també.
Seguiràs la gala per la tele o no ets fan de gales?
Sí, segurament la veuré. Des de Cineclub hi serem presents perquè ja es va decidir qui hi aniria. I sí, sí, estarem atents a l'entrega dels premis.
Aquest dissabte a la nit, la gala dels Gaudí, uns Gaudí que, com recollia ara el Miquel, responen al millor any del cinema en català amb rècords de públic i, a més, un 47% de les pel·lícules que són candidates són rodades en català. Molt bones xifres per aquests Gaudí 2024. I l'altra cara de la moneda és la pèrdua de David Lynch.
Aquesta música posa els pèls de punta. O sigui,
és icònica, eh? Tants anys que han passat.
Sí, sí, perquè és que, a més, fa una mica més de 2 anys, a finals del 2022, es moria Angelo Badalamenti, el seu compositor. Doncs sí, la mort de David Lynch és una grandíssima pèrdua pel cinema. Ja feia temps que se sabia que la seva salut estava bastant deteriorada perquè tenia un emfisema pulmonar i es deia que, bueno, que s'havia forçat a retirar-se, que havia de portar una màscara d'oxigen, que li costava caminar per casa. Ell va dir que mai es retiraria, que ell sempre continuaria fent cinema, però ja va dir que la seva última pel·lícula seria Inland Empire, perquè es veu que li havia costat bastant finançar-la i finalment no va poder recuperar la inversió. Però es va acomiadar per tot lo alt amb el 2017 amb la tercera temporada de Twin Peaks, més de 25 anys després, tal com prometia la Laura Palmer al final de la segona temporada, que li dèiem al detectiu Cooper que ens veurem d'aquí 25 anys.
Va tornar.
Sí, sí, va tornar, i a més, una sèrie de 18 capítols, després que Caies du Cinema l'anomena millor pel·lícula de l'última dècada, del 2010 al 2019, sent una sèrie de 18 capítols, és a dir, un mèrit impressionant. I Lynch se'n va, doncs, deixant un llegat de meravella. Eraserhead, Blue Velvet, El Hombre Elefante, Corazón Salvaje, que és per la qual guanya la Palma d'Or a Cannes, que va ser una Palma d'Or molt polèmica, que va donar al Bernardo Bertolucci, Carretera Perdida, Mulholland Drive, Inland Empire i, per descomptat, les tres temporades de Twin Peaks.
Descansi en pau.
I'll see you again in 25 years. Meanwhile.
I és cap de setmana, som a les portes del cap de setmana i com cada divendres hi ha aquest ritual, arriben pel·lícules, arriben estrenes i el Miquel fa una tria i les comentem perquè hi aneu aquest cap de setmana i en gaudiu. Amb quina obrim el foc, Miquel?
Doncs amb Hombre Lobo.
Parecía un animal. Te lo juro, estaba sobre dos patas.
Papá, vamos a morir.
No, me encargaré de protegeros.
¿Qué le pasa a papá?
Está enfermo.
¡Papá, me estás asustando!
Hombre Lobo, segell Blumhouse, per tant, Miquel, això a priori ja és garantia de terror de qualitat, no?
Sí, sí, terror de qualitat i mainstream, perquè són l'estudi darrere de pel·lícules com Múltiple, Get Out, Déjame Salir, del Jordan Peele, altres èxits que també han de taquilla, pel·lícules que han funcionat molt bé, com per exemple Megan i Black Phone. Són pel·lícules que han funcionat molt bé en taquilla, per tant, sinònim de terror de qualitat i, a més, mainstream.
És una història, però és un home llop diferent. No
sí.
És el clàssic, eh? Diuen que hi ha poc pèl aquí.
Sí, 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 és més... Sembla que la pel·lícula se centra més en la monstruositat, s'emmarca més dintre del subgènere del body horror. El protagonista justament és Christopher Abbott, que era el protagonista de la pel·lícula que va guanyar Sitges el 2020, que és Possessor, del Brandon Cronenberg, el fill de David Cronenberg, que justament és és el director que va cultivar el subgènere del body horror, per tant, sí, s'emmarca una mica dintre d'aquest cànon de la monstruositat.
Em sembla que Christopher Abbott no era la primera opció, que havia de ser Ryan Gosling, pot
sí,
ser,
sí,
i va
sí,
caure a última hora, però diuen que ho fa superbé.
Sí, sí, correcte, correcte. O sigui, la primera opció era Ryan Gosling, però com que no va ser possible, finalment va recaure en Christopher Abbott, que també el vam poder veure l'any passat en una de les millors pel·lícules de l'any, que era Pobres criatures, del Yorgos Lanthimos.
A costat seu, Julia Garner, de la qual també en parlen molt bé.
Sí, sí, fa un paper important, també.
Doncs un home llop amb poc pèl, com dèiem. Tampoc hi ha altres tòpics d'aquesta història, com la lluna plena o les bales de plata, perquè busca més aquest body horror que deia el Miquel i les emocions. Una pel·lícula, un hombre lobo, que manté l'atenció al llarg dels seus 103 minuts. I també s'estrena una pel·li que segur portarà cua. Es diu...
Baby Girl.
A una directora ejecutiva se le pide ser colaboradora y dar apoyo.
De rodillas.
No, ¿qué?
¿Esto es lo que quieres?
Tengo fantasías oscuras.
¿Qué quieres decir? Va de dar y quitar poder.
Buscado frases en un libro de autoayuda.
Esto es lo que quiero
no,
decir.
No, perdón.
Esto
te pido
no
perdón.
Es...
No, 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 espera.
Tú dilo.
Vale.
Voy a hacer lo que tú me ordenes. Dilo otra vez.
Lo que tú me ordenes.
Bueno, chica.
No había experimentado. Nada igual.
Eres mi pequeño.
La protagonista, aquesta pequeña, aquesta baby girl, és Nicole Kidman.
Sí, sí, ni més ni menys. Vull dir, que a més ve de guanyar la Copa Olpia millor actriu al Festival de Venècia, que és on es va presentar la pel·lícula el setembre de l'any passat, i 25 anys després que la Nicole Kidman presentés fora de concurs Eyes Wide Shut, la pel·lícula pòstuma de l'Stanley Kubrick.
Amb el seu marit, aleshores, amb Tom Cruise.
Sí, sí, llavors eren parella i arran d'Eyes Wide Shut van començar a sorgir les crisis matrimonials, diuen.
Va ser polèmica, Eyes Wide Shut. No sé si Baby Girl ho serà igual o ja estem curat d'espans. Quina és la sinopsi?
Sí, bueno, doncs la sinopsi és la d'una alta executiva que comença una aventura de sexe extrem amb el seu becari, a esquenes del seu marit, que és Antonio Banderas. I bé, aquesta relació doncs, li permetrà trobar el seu camí cap a la llibertat sexual. És a dir, és una pel·lícula sobre... d'alguna manera, l'emancipació femenina. Està dirigida per Halina Rein, que és una directora neerlandesa que va dirigir una pel·lícula fa uns anys que es deia Bodies, 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 que aquí es va traduir com Muerte, 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 que va ser una de les pel·lícules sorpresa de Sitges 2022, recordo. I produeix A24, que és productora i distribuïdora independent americana, responsable d'èxits com Hereditary, Midsommar, El Faro... També han produït Moonlight, Toda la vez en todas partes, i que sempre és sinònim de qualitat.
Deies que el marit és Banderas, però és un paper secundari, no? Qui brilla és Nicole Kidman i el seu amant.
Sí, Harris Dickinson, el protagonista del Triángulo de la Tristeza. Sí.
Diu Fotogrames que Kidman ha estat molt valenta i que tal com va fer a Eyes Wide Shut, sota la direcció de Kubrick, ha posat el seu cos al servei del personatge... En destaquen també moltes crítiques això, la valentia, l'empenta de Nicole Kidman, entregant-se al personatge. Fotogrames critica, diu, el to malós d'algunes escenes eròtiques suposadament transgressores. Per això deia jo que potser ja estem curats d'espans i no hi haurà tanta polèmica com a priori podria semblar.
Sí, sí, es deia doncs, que això que podria haver sigut més radical, però que el que hi ha és bastant i déu-n'hi-do. Sí, sí.
Tenim altres estrenes aquest cap de setmana.
Norbert.
Últimas noticias. Crisis. La industria y el transporte corren el peligro de quedar tan paralizados como la construcción.
Más vale que bajo el brazo traiga la solución.
¡Colorlandia!
¿Es el país de locos?
Vos eres una presidenta guay, haces feliz a la gente.
Es un mercado virgen. Aquí cada vez es más complicado. Captar clientes. Rudolf se infiltró en el palacio presidencial y ha obtenido información vital.
¡Me encanta!
Solicito el envío del agente 0879.
821/0 es Norbert.
Es indispensable para la operación mocosa. Firmado Rudolf.
No puede ser.
Agente Norbert, a sus órdenes.
¿Cómo me has encontrado?
Está todo aquí, señor.
Estás delatando mi posición.
Tengo una cámara oculta.
Ley de arriba abajo, la ley de vida.
És la pel·lícula familiar pels més petits de la casa, Norbert.
Sí, sí. Norbert, dirigida per José Corral Llorente, que era un director que havia fet una pel·lícula fa un parell d'anys, que, bueno, 3 anys, aproximadament el 2022, que es deia Contando ovejas, amb la Natalia de Molina i l'Eneco Sagardoy.
I va tenir molt bona premsa, aleshores.
Sí, sí, va tenir molt bona premsa. Ara presenta una pel·lícula ja netament infantil, segons la crítica, amb espai per missatges ecologistes i diversió, i que va d'un espia que viu en una nació gris, però gris literalment, perquè tot el món és gris, i descobreix que els seus dirigents doncs, volen apropiar-se de la nació veïna, que és més acolorida, tot és ple de color, i convertir-la en una annexió de la seva nació gris. Llavors, bueno, és una pel·lícula de només 73 minuts, i que d'alguna manera parla de la relació entre els individus i les societats. I bé, molt, com deies tu, molt la proposta infantil i familiar d'aquest cap de setmana.
Deies de només 73 minuts, però en alguna banda he llegit que s'agraeixen tots i cadascun d'aquests 73 minuts.
Sí, sí, es veu que és una pel·lícula que entra molt bé i que és molt divertida i molt, molt ideal pel públic infantil.
Pels petits de la casa, divertida, molt bon ritme musical i un missatge clar que no s'ha de deixar de créixer, està clar, però que tampoc s'ha de deixar d'intentar ser feliç. És Norbert. I tenim, en un registre molt diferent, una altra proposta.
La semilla de la higuera sagrada.
Al fin tus plegarias han sido escuchadas. Estoy muy orgullosa de ti, amor mío. Aunque tened en cuenta que debéis respetar ciertas cosas para no perjudicar a vuestro padre.
¿Por ejemplo?
Pues el hijab, por ejemplo. Debéis vigilar vuestra actitud, la ropa que os pongáis, los lugares a los que vayáis, quiénes son vuestros amigos, vuestras palabras.
Ahora que eres juez de instrucción, el peligro solo crecerá.
Sí, amor mío.
Las protestas tuvieron lugar en algunos puntos de Teherán.
Les están dando palizas. La tele miente. Mujeres, vida, libertad. ¿Tú también has gritado?
Sí, y me he quitado el velo.
¡Se lo están llevando!
¿De verdad la han matado por no llevar el hijab?
Para nada, estaba enferma.
La semilla de la higuera sagrada, premi especial del jurat a Canes, seleccionada als Oscars per Alemanya. És un bombonet.
Sí, sí, i tant. O sigui, és el director que havia guanyat l'Os d'Or a la Berlinale el 2020 per una pel·lícula que es deia La vida de los demás. Just quan la va presentar a Cannes, havia fugit de l'Iran 20 dies abans per no enfrontar-se a una pena de 9 anys de presó. I va ser... es va crear un premi especial per aquesta última edició del festival i el va rebre La semilla de la higuera sagrada, i que és una pel·lícula que ens parla de que hi ha una revolució feminista a l'Iran, a les universitats, el crit de dona, vida i llibertat, i el jutge d'instrucció perd la pistola que el govern li havia donat per protegir la seva seguretat, i es comença a paranoiar i a sospitar tant de la seva dona com de les seves dues filles adolescents. Llavors, Alemanya la selecciona per anar als Oscars justament perquè encara que sigui el director sigui iranià i la pel·lícula sigui en farsi, en persa, és una coproducció entre Alemanya, França i Iran, i per tant Alemanya la selecciona per anar per competir per l'Oscar, que és una de les pel·lícules que estaran sens dubte nominades i que és la que li pot treure l'Oscar a millor pel·lícula estrangera a Emilia Pérez, que és la gran favorita.
Trepitja fort, doncs.
Sí, sí. Sens dubte.
Pel·lícula de denúncia que exposa els dilemes morals d'una societat, la iraniana, sacsejada per la violència contra les dones, sobretot des de l'any 2022. I una última pel·lícula, aviam què us sembla.
El juicio del perro.
Un chat qui a mordu 3 fois, il doit être endormi, c'est ça ce que dit la loi.
C'est vous l'avocat des causes désespérées. Faites votre boulot!
Bon, écoute, les causes perdues d'avance, tu les laisses de côté.
Je te jure.
Et tu gagnes la seule limite à tes rêves.
Eh bien, il n'y en a pas.
C'est toi.
Mon petit garçon d'amour, tu fais du croc de dos.
Bon, d'accord. On y va.
Cosmos va être le premier chien à être jugé responsable de ses actes dans le premier procès de chien depuis le Moyen-Âge.
Moi, personnellement, j'adore les chiens.
C'est elle qui défend la femme mordue.
Et ce chien, il est méchant.
Attention, toupie, toupie, toupie.
Le chien Cosmos, sans nom de famille, de sexe masculin. Vous êtes fils de Barba Papa et Chocapic.
Oui.
Couché au pied de son maître, il va faire des circonvolutions.
Ils sont forts, ces comportementalistes.
El tràiler és molt divertit. Rius, tot i que hi ha rerefons aquí a El juicio del perro, oi?
Sí, sí. És a dir, el que comença com una... com una comèdia sobre una advocada a la qual li donen l'opció de defensar un gos, de defensar el cas d'un gos que ha mossegat amb tres persones, i ella proposa que no es jutgi amb el propietari sinó amb el gos en si. És a dir, el punt de partida és còmic, però el que comença com una comèdia, com una farsa, es va transformant en una paràbola política sobre les nostres relacions amb els drets dels animals. Per tant, pel·lícula amb rerefons polític, és l'òpera prima de, com a directora de l'actriu Letitia Doig, que apareixia en una pel·lícula de Catherine Corsini, una cineasta francesa bastant, bastant coneguda, que es deia La Belle Saison, i després va protagonitzar una que es deia Bienvenida a Montparnasse. Llavors, ara fa el seu debut, també protagonitza, comèdia amb rerefons seriós.
Sí, sí, aquest jutjat on jutgen el gos al final es converteix en un microcosmos de les contradiccions polítiques i morals de la nostra societat. Miquel, fem un repàs a totes aquestes estrenes que hem comentat, si tens dates de quan es podran veure l'Assassí o el Kubrick.
Sí, bueno, primer, abans que parlàvem de David Lynch, estem preparant un cicle en honor a ell. Es parlava de fer Carretera Perdida, Mulholland Drive i potser Una història verdadera. Segurament el cinema Kubrick, comentàvem, entre divendres i dissabte, que seria ja cap al febrer. Hombre Lobo, em temo que no l'arribarem a fer, perquè bueno, ja es va provar en anteriors vegades el terror mainstream i és un gènere que no acaba de funcionar del tot.
No agrada el Penedès?
Em temo que no. Baby Girl, sí que la tenim data, la farem al Kubrick a partir de divendres que ve, 24 de gener. Norbert, la faríem si haguéssim d'encabir alguna pel·lícula infantil. La Semilla de l'Aigua Sagrada ja tenim data també a partir del divendres 31 de gener. I El juicio del perro a l'Assassí a partir del divendres que ve, 24 de gener.
Aquestes són les estrenes que arriben aquesta setmana i, a més, tenim la cirereta dels Gaudí aquest dissabte a la nit, que podeu seguir en directe per TV3. Miquel Felipe, de Cineclub Vilafranca, gràcies per acompanyar-nos. Bon cap de setmana.
Igualment, bon cap de setmana.